Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir. Com sempre, després de cada celebració del ple municipal, fem la tertúlia televisada a Cugat.cat. Per cert, un ple municipal marcat al final, sobretot per les detencions dels dirigents de l'ANC i d'Òmnium Cultural, del Jordi Cuixart i del Jordi Sánchez, que es produïa en aquell moment, en el final del ple, en el moment del torn de plecs i preguntes. Saludem tot seguit als representants de les diferents formacions polítiques en representació al ple. Comencem per la Carmela Fortuny, de PDeCAT Demòcrates. Molt bon dia.
Molt bon dia.
La Núria Gibert, de la CUP, Procés Constituent. Molt bon dia.
Bon dia.
El Sergio Blat, que de Ciutadans. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana Més. Molt bon dia.
Bon dia.
El Ramon Gutiérrez, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa. Molt bon dia.
Bon dia.
El Pere Soler del PSC, molt bon dia.
Molt bon dia.
I l'Àlvaro Benéjam del Partit Popular, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com deia, sempre aprofitem aquesta tertúlia per fer el repàs d'alguns dels punts del ple, sobretot intentant cabir aquelles informacions útils perquè les formacions puguin expressar-se, però l'actualitat, insistim, crec que es va veure marcada precisament aquell dia, en aquest plenari, i volem recollir una mica les impressions del que ha passat des de dilluns al vespre fins al dia d'avui, que és una situació complicada a nivell català, però també afecta la vida local. Carmela Fortuny.
Bé, doncs, jo crec que és molt oportú que dediquem doncs, a la tertúlia d'avui justament a aquest tema i que li donem la importància i la rellevància que li pertoca. Nosaltres, des del nostre grup, per una banda, doncs, tenim una profunda tristesa pel que està succeint, perquè aquestes dues persones doncs, hagin estat privades de la seva llibertat justament per expressar, no?, el que pensaven i, a més, expressar-ho de manera pacífica. Per tant, enorme tristesa, però també determinació en continuar el camí que els Jordis doncs, també seguien i que en aquests moments doncs, ells, privats de llibertat, no ho poden fer de manera, diguéssim, directa, però sí amb el seu missatge i el seu coratge que continua doncs, molt present a les ciutats, als carrers, a les places, com ahir es va poder demostrar a Barcelona, amb una concentració que considerem que va ser, doncs, va més enllà de les concentracions i de les manifestacions pacífiques. Hi havia molta gent amb un sentiment de tristesa, però també de coratge i de voler tirar endavant. I això és el que hem de dir a l'estat espanyol i que hem de poder dir a Europa i al món.
És Gibert, de la CUP.
Bé, doncs és un, diguéssim, és una mostra més que l'estat espanyol, diguéssim, amb totes les seves potes, no només el govern, sinó també la magistratura i fins i tot les audiències, l'Audiència Nacional en aquest cas, tenen un propòsit ferm que és defensar-se a si mateix, no?, de la seva pròpia estructura i per tant segurament era previsible veient els antecedents que portem de suspensió de drets fonamentals i de més. En tot cas, no deixa de ser trist, no deixa de ser alarmant, no deixa de ser lluny de qualsevol precedent jurídic. Jo no sóc jurista, però ni l'Audiència Nacional té competències, ni és normal que per un delicte, diguéssim, que a més és gairebé de tall franquista, i ni menys que s'apliquin unes mesures cautelars de presó a dues persones que no han tingut cap tipus d'actitud violenta ni d'inestabilitat, sinó que bàsicament el que han fet és articular i organitzar unes idees no seves, sinó compartides per milers de persones. Dit això, també jo vull fer apuntillar que no són els primers presos polítics que hi ha a l'estat espanyol. A l'estat espanyol de presos polítics n'hi ha de fa molts anys. Hi ha gent que està complint condemnes i molt llargues per participar de vagues. Hi ha gent que està complint condemnes, per exemple, als xavals del Sasso, que fa més de 300 dies que estan a presó perquè se'ls aplica la llei antiterrorista quan simplement per estar doncs, al País Basc. Per tant, els propis organismes i el propi corpus jurídic de l'estat espanyol ja preveu aquest tipus de repressió tan bestial per les idees. Ens sembla completament indignant, jo també vaig estar a la concentració, hi havia moltíssima gent i esperem doncs, que aquestes mesures cautelars s'aixequin immediatament, tot i que no tenim molta fe que així sigui.
Sergio Blasque.
Sí, buenos días. Yo voy a seguramente dar otra versión en primer lugar. Sí que coincido con Carmela en el sentimiento de tristeza generalizado por todo lo que está pasando, absolutamente por todo lo que está pasando y por esta, digamos, caída en picado para mí de lo que es un poco la cohesión social, incluso con consecuencias que estamos teniendo y las estamos viendo cada día en la economía, aunque sea un poco, no chiste porque no es ningún chiste, pero que al final incluso parece que nos abandona la bruxador, ¿no? O sea, vamos mal y todos los políticos tenemos que hacer una reflexión conjunta de si estamos sabiendo dar respuesta a la ciudadanía. En cuanto a los señores Sánchez y Cuixart, pues aunque se pueda lamentar a nivel personal su situación, yo tengo que respetar una decisión que es judicial. Y cuando se habla de la libertad de expresión, yo creo que nadie, no se condena a nadie por la libertad de expresión. Pero vamos a suponer que alguien hace una manifestación, que se rodea a unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que además tiene unos vehículos que al final, digamos, sufren unos daños materiales. Bueno, eso tendrá, digamos, el grado de gravedad que tenga, que a mí no me toca juzgarlo. Pero estamos en los últimos años haciendo siempre de jueces y valorando acciones judiciales. Vamos a hacer paralelamente política para intentar salir de este callejón sin salida en el que ahora mismo estamos metidos.
Mireia Engla.
Sí, en primer lloc dic que certament la notícia ens va agafar, no sé si ara ja en aquestes alçades, ja no sé si dir desprevinguts, hauria de dir desprevinguts perquè no hauríem d'acceptar això com una normalitat, però per desgràcia gairebé ja no ens agafa res desprevinguts, i en tot cas, per això alguns vam considerar que havíem de deixar el ple, que és veritat que estava a punt d'acabar, no? Al començament deies que, clar, hem d'enfocar una tertúlia que és post-ple i que, per tant, parlem de temes que afecten als ciutadans i a les ciutadanes de Sant Cugat, i així ho hem fet sempre, no? Però és que avui això que estem fent els afecta i d'una forma molt directa. Els afecta perquè aquí a Sant Cugat, a l'1 d'octubre, van votar 33.000 persones. Per tant, vol dir que hi ha una àmplia majoria de gent aquí a Sant Cugat que vol decidir, i com va fer, i que a més va votar a l'1 d'octubre, i que per cert va votar República, va votar Independència. I per tant, parlar de política nacional, com s'ha dit normalment, ara té més sentit que mai. El que no té sentit és dir, és que una cosa és la política local i una cosa és la política nacional. Respecte a l'empresonament de Cuixart i Sánchez, els que sí que som juristes, també hem tirat la tovallola. Jo ahir, en aquella concentració que hi havia a Barcelona de 200.000 persones, vaig dir que ara en aquests moments estudiar dret està sobrevalorat, perquè no serveix per res. Ni l'Audiència Nacional, com molt bé ha dit la Núria, no és competent per aquest tipus de delicte, de sedició, que a més sona no franquista, no més enllà, sinó que a més la llei el que preveu, és a dir, les mesures cautelars que i per tant la possibilitat de presó provisional no té cap sentit en un delicte de sedició. Si analitzes el que ha passat, el que va fer Cuixart i Sánchez amb aquests vídeos que ja van córrer en el seu dia, explícitament demanen a la gent calma i tranquil·litat i que tothom se'n vagi cap a casa seva. Això és el que va dir Sánchez i Cuixart aquest dia, exactament això. Quan Ciutadans parla de lo que costen els tres, no sé si eren tres furgones de la policia, que per cert les van deixar obertes amb armes a dintre que es veien des de fora i que ningú no va tocar. Recordem com són les mobilitzacions que s'estan fent en aquest país i recordem com es fan algunes mobilitzacions el cap de setmana passat, el dijous ens en recordem, aquella gent tirant-se cadires, insultant-se, no? A part d'evidentment ser aquest sí que fora de la llei per fer consignes absolutament feixistes. Doncs en aquell dia, si es van fer malbé aquestes tres furgones, jo recordo una altra vegada el que valen els tres vaixells que estan ancorats als ports de Catalunya, que són 900.000 euros diaris. Per tant, que no ens parlin de com es gasten els diners públics. També voldria parlar, ara estic parlant jo, Sergio, també voldria parlar del tema de la cohesió social. Mireu, la cohesió social ja que està disposada a trencar-la perquè va néixer per trencar aquesta cohesió social. Aquells que diuen que a Catalunya s'ha trencat la cohesió social per un tema lingüístic, aquests van néixer precisament per trencar la cohesió social. Aquesta és la gran realitat. I ja acabo, després tindrem altres ocasions, el que passa que en aquests moments hi ha una competició entre el PP i Ciutadans, aviam qui se situa més a l'extrema dreta. Crec que de moment està guanyant Ciutadans.
Sergio, ara en el torn obert fem les rèpliques pertinents. És el torn ara del Ramon Gutiérrez.
Bé, bon dia. Bé, jo crec que efectivament, ja, alguns dels meus companys ho han dit, no? Companyes en aquest cas, és injustificable la detenció de dues persones pel fet de presidir unes entitats, en aquest cas unes grans entitats. Jo crec que cal demanar el seu alliberament immediat i sobretot perquè crec que això no va només amb l'independentisme, o sigui, efectivament els han detingut per ser presidents d'unes associacions independentistes, però jo crec que això és una qüestió que va de drets civils i que va de tots i de totes, i que al final, inclús els que no compartim, no, els ideals del procés o els valors d'aquestes entitats, crec que hem d'estar de la banda de la llibertat d'expressió i de la banda de la llibertat de mobilització. Jo crec que és un tremendo error, que és una gran cagada precisament per, perquè crema ponts, és a dir, estàvem, no, feia uns dies que estàvem en un escenari de possibilitar el diàleg, de parlar de propostes. Semblava que el govern de l'Estat, en aquest cas del PP, doncs havia templat la seva reacció i efectivament doncs es va mostrar que no ho havia fet, no? Jo crec que això ens fa mal en el sentit, en la necessitat i en el que haurem d'acabar trobant que és una solució.
Pere Soler.
Sí, en primer lloc, nosaltres creiem que l'actitud dictada per la jutgessa és una interlocutòria desproporcionada, en aquest cas. O sigui, les mesures cautelars que ha pres són desproporcionades, que no s'ajusten possiblement al temps que estem vivint, no? I que sorprèn, si més no, la seva celeritat en prendre aquest tipus de mesures cautelars respecte a altres processos judicials que estan portant-se a l'audiència i que, per tant, s'estan jutjant, no? I aquesta celeritat, aquesta rapidesa en dictar mesures. I per què? Doncs perquè aquestes dues persones, el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart, no són sospitosos de que puguin, d'alguna manera, ser posats en llibertat i se'ls pugui doncs fer el mateix que s'havia fet en el major Trapero, és a dir, dictar-los un seguit de mesures perquè el procediment segueixi la seva finalitat, no? Clar, jo entenc que les actuacions judicials no hagin d'estar condicionades per l'ambient, per l'entorn, però clar, és el que hi ha en aquest moment, i per tant això és el que dicta és que hi ha una conseqüència. Dit això, d'entrada, s'ha de valorar el per què aquestes persones han estat retingudes i han estat encausades. I aquí discrepem una mica amb el sentiment de presos polítics. Nosaltres creiem que són persones que han comès un delicte, en tot cas, a més acusats de sedició, que no haurien de ser, en tot cas haurien d'estar acusats d'un delicte de desordre públic, en aquest cas, i per tant hi haurien d'haver-hi unes altres mesures. No se'ls ha retingut per les seves idees polítiques, sinó per haver estat instigadors d'un moviment sobre un assetjament en el moment de que s'estava fent un escorcoll judicial amb una conselleria. I aquest és l'alto. Després el podem vestir de moltes maneres. Jo no dic que estigui d'acord. Dic, senzillament, ens hem de cenyir amb el que diu. Tot i així, creiem que no s'ajusta a la realitat de les necessitats. A més, en aquests moments, com deia el Ramon, en què s'havia obert una certa porta d'esperança o d'abrir de que pogués el diàleg deixés pas una mica a tot aquest tema en el diàleg, a poder-ne parlar, i tendia a aquests ponts. Avui mateix, ahir, en tot cas, el Miquel Iceta demanava també el president Puigdemont obrir una ronda de contactes per veure si es poden establir de nou ponts entre els presidents dels grups parlamentaris i el president de la Generalitat, per intentar continuar explorant la via de la negociació, a banda del que està passant al carrer, que és òbviament que la gent doncs se surt cridada, se surt interpel·lada a sortir, i novament ahir va haver una demostració de força al carrer que no es pot menystenir i que no podem, ni com a força que no estem d'acord amb el procés, que en aquests darrers 5 anys hi ha hagut una mobilització constant, i per tant això ha de tenir una conseqüència política i ha de tenir una conseqüència que nosaltres creiem que ha de passar per la via del diàleg, de la negociació, i a veure com es pot arranjar tot plegat.
Alhora Benesa, del Partit Popular.
Bé, jo crec que s'han dit moltes coses. Una de les coses que s'han dit és que l'Audiència Nacional no és competent per aquest tipus de delictes. Jo crec que sí que és competent, perquè té competències sobre els delictes contra la corona, contra la forma de l'Estat i contra la forma de govern d'Espanya. I per tant, jo crec que està encabit en aquesta categoria. Caldrà veure, suposo, que si algú suposa aquesta consideració, si és correcte o no. Al final tothom pot recusar, tothom pot oposar-se amb aquesta, però crec que sí que és competència de l'Audiència Nacional. Tothom ha vist la foto, dels Jordis pujats a sobre del cotxe de la Guàrdia Civil doncs parlant a les masses que hi havia al davant, no? Bueno, aquella manifestació podia haver-se produït allà al davant de la conselleria o podia haver-se produït doncs, 3 carrers més cap a baix. no? A la plaça Catalunya, per exemple, que és un espai obert, però no, es va produir allà. I com es va produir allà, hi havia risc de que les persones que estaven a dintre, que eren agents de la Guàrdia Civil i personal del jutjat que estava instruint aquella causa, no podien sortir. Per què? No podien sortir perquè aquella gent que hi havia al davant no els hi deixava. Per tant, quan tu no pots fer una cosa que vols fer i a més l'estàs fent en compliment d'un expedient judicial, o ets la comissió judicial que va allà a fer-la, o un agent que va en compliment d'aquella ordre judicial, clar, el que t'estan fent és no deixar-te fer coses que vols fer tu o que has de fer obligatòriament, i per tant són coaccions. Així com a mínim, com a mínim. Però clar, és que imagina't que qualsevol de nosaltres ara mateix doncs, marxa no sé, a França, Estats Units, Anglaterra, i quan ve un cotxe de la policia o de l'FBI o de qualsevol cos policial, doncs puges a sobre, saltes i li trenques un vidre. Doncs no sé, no crec que la policia et digui, oye, por favor, para i tal.
No
t'acusaran de sedició, però com a mínim és un delicte. ¿Vale? I qui, si ho fas és un delinqüent, per tant no ho facis. No? La foto està allà, l'ha vist tothom, i l'únic que es pot discutir és si les mesures que són, o sigui, si han d'estar acusats de sedició o de desordre públic, com deia el Pere. Per mi aquesta és una discussió de tipus jurídic que cabria fer-la, però no l'altra.
Però no és el que estàs plantejant.
No, jo no estic plantejant, però dic que com a dubte jurídic és l'únic que cabria discutir, però l'altre no. És a dir, que aquesta gent hagin d'estar encausats, per mi és segur, perquè han fet una cosa que no tenien de fer. Tenien dues opcions, o fer-la, convocar la manifestació allà, o no convocar-la. Incapar a tots els agents i la comissió judicial que estava allà fent la seva tasca o no fer-la, encara que no estiguis d'acord, pots no estar d'acord, pots discrepar amb aquella acció judicial, però no has de coaccionar a la comissió judicial a que no ho faci. És així. I per tant, també podem discutir si les mesures de prisió preventiva són proporcionades o no. Que això aquí ja se m'escapa perquè no coneixo tota l'argumentació que fa servir l'acusació la Fiscalia per determinar que sí que fa falta, o la que entova la jutja per determinar que sí fa falta prisió preventiva.
Resumir els comptes una mica el que deia la interlocutòria era per evitar futurs repeticions de...
Per això ja ens vam tornar a concentrar, a més a la presó, però bueno.
Sí. Obrim aquest torn obert, sempre intentem que sigui una mica més distès per no avorrir una mica l'espectador en sentit d'estructurar-lo com fem en el ple. Obrim amb el Sergio, que demanava la rèplica després en el moment que parlava la Mireia Ingla.
Sí.
Bueno, la rèplica no, que m'ha interromput,
Doncs la interrupció...
0,5 segons.
Tens sensibles.
I sí, i m'he callat perquè si no al final pot passar com el ple. Vull que em passi com el ple.
No
sé, quan interrompo algun senyor, en fi.
Era broma.
Quan interrompo no discrimina.
El que volia dir és que no és comparable el que és el cos dels vaixells, no és comparable amb actes vandàlics. No es poden comparar els costos. És allò com anaves a l'escola i comparaves com pomes amb taronges. Vull dir, no es pot comparar. Algun dia, si vols, podem parlar del cost dels vaixells, que no sé exactament quin és.
No t'ho he dit.
Tu m'ho has dit, jo no sé si és fiable o ho deixa de ser.
No ho sé.
També s'ha de dir...
33 milions d'euros.
També s'ha de dir que moltes opcions potser no tenen, perquè de vegades han fet, igual que a Calella, han fet ús d'algun hotel, etc. Hi ha hagut pressions o coaccions perquè marxin. O sigui, tampoc les coses se'ls hi posen massa fàcils. I a partir d'aquí també, a veure, clar, estem parlant de que han fet un delicte de sedició de presos polítics. Ja no sé si vau mirar ahir La Vanguardia i una...
No,
és pas una...
No, no la miro. No,
doncs jo la miro de tant en tant, sí. Ahir, per exemple, la vaig mirar.
Normalment, ja.
És bo mirar.
Hi havia una senyora de 88 anys que havia estat condemnada a Alemanya per negacionisme de l'Holocaust. I aquesta senyora, en principi, ha d'anar a la presó. O sigui, això és un pres polític?
Aquí no passaria a veure això.
No ho sé si és un pres polític. Però vull dir, aquesta barreja al final jo crec que tampoc serveix per aclarir-nos. I ara, el que és el més important, podem fer tots els retrets que vulguem, podem queixar-nos tot el que vulguem, però exactament què és el que proposem per solucionar la situació per l'àmplia majoria dels catalans.
Vosaltres el 155.
Exacte.
No, el 155, el 155, mira, agraeixo que m'ho diguis, el 155, l'únic que busca al final
és que es facin eleccions. Clar. Es facin unes eleccions.
I legalitzant partits, així les guanyareu.
No, nosaltres no hem dit. M'agradaria
que concretéssiu com voleu aplicar el 155. Exacte. Bueno,
que
vam concretes.
Va, no? No,
farem més divertida la tertúlia.
No m'ho preguntis perquè jo no soc un tècnic.
O el senyor
Bàrbaro. No, i el 155 pot ser això o pot ser això. Vull dir, perquè mai s'ha aplicat. Mai s'ha aplicat exactament. No saps el que
és. Seria bé concretar, perquè nosaltres tenim molt clar el full de ruta. Tenim una llei del referèndum, una llei de transitorietat, tenim els mecanismes per tirar endavant, tenim a la gent... Digueu-nos vosaltres com voleu aturar tot això.
I a tu l'economia catalana i la seva afectació no t'importa?
Escolta, ningú ha dit que això seria fàcil. Però si volem tenir un país...
I que té uns costos, no? Perquè té uns costos. Digueu-lo, perquè moltes vegades no s'ha dit...
Però no tenim costos, quants llocs de treball s'han perdut.
No tenim costos ara.
Mira, jo, mira, tu ets jurista, però jo sóc economista.
Economista, perdó, amb respecte, eh?
I vull dir, això
doncs
diguem-ne...
Compara el sistema econòmic de Catalunya.
El que vull dir és que en economia els efectes mai són d'avui per demà. Sempre hi ha un decalatge d'una presa de decisions.
Demà ho parlem.
I per desgràcia d'aquí 6 mesos ho veurem.
Concreteu-lo.
No hi hagi Iberi, l'Àlvaro.
Sí, pel que fa... Començo. Pel que fa les dades que han tret molt ràpidament...
De les empreses.
Sí, de les empreses, però també de l'ocupació turística i de més. Jo crec que és supertrampós treure aquestes dades, a més, després de l'atemptat a les Rambles i de més. Segurament té a veure amb la inestabilitat en general. Suposo que les imatges que han sortit a tota Europa, a tots els mitjans, això no ho pots anar, a totes les portades de mitjans europeus parlant de brutalitat i salvatjada policial, jo crec que fa que la gent s'ho pensi dos cops abans de visitar un país on la policia té tants pocs escrúpols en diferenciar si ets una senyora de 80 anys, 70 anys o ets una persona que està tenint un atac de cor, per exemple, com vam veure el dia 1 d'octubre. Amb el tema jurista, bueno, s'ha estirat molt la categoria, és evident, jo és que no hi entraré, crec que hi ha arguments de sobre, jo que penso que l'hem d'intentar no devaluar la funció pública política, que és que a nosaltres el que ens interessa és parlar de propostes polítiques i de desencallament del conflicte polític català. Nosaltres la proposta que teníem, que ens semblava per universal, per reconeguda, perquè apel·lava a tothom per igual, era el referèndum. El referèndum va donar un mandat molt clar. A Sant Cugat van votar 33.000 persones, jo he comptat ara, que és gairebé més dels vots que tenim tots els partits que estem aquí, és a dir, no és gens menyspreable. Qui té més vots és el PDeCAT i són 13.000 vots. O sigui, la suma de tots els nostres partits és menys, una mica menys, que la gent total que va votar el dia del referèndum. És a dir, agafem el conflicte com a polític i deixem de pensar que tallant els caps visibles d'un moviment que és de masses, que és transversal, que és persistent i que és polític, es podrà aturar.
Un moment.
Després, el tema de que van pujar sobre el cotxe, bueno, és que a veure, van pujar sobre el cotxe previ haver-li demanat permís a la Guàrdia Civil si podien pujar davant del cotxe, i van pujar sobre el cotxe per desconvocar la manifestació. És que a veure, o sigui, no diguem, o sigui, la foto, veiem algunes fotos i algunes fotos no les veiem, no? Diguem-ho tot. Després, i al final, el tema de responsabilitat, amb perdó, però del Partit Socialista en concret, és a dir, els partits, el Partit Popular i Ciutadans, ja sabem, tenim molt clar quina línia és, sabem que els irrendibilitza políticament el reste de l'Estat atacar com si fos una bogeria de dues persones, dir que la societat catalana tenim el cervell rentat i no veure que hi ha gent que no era independentista però que veient les formes de l'Estat cada cop ho és més, que la resolució política li sembla que ha de ser la unilateral i que això va en augment i va en augment i va en augment, el paper del Partit Socialista.
La vostra, perdona, és que
No, unilateral, la de milions de persones.
El dia 6 d'octubre?
Sí, unilateral. Perquè quan hi ha... Sí, i sense problema, més ho dic, perquè a mi em sembla bé que hi hagi gestos unilaterals quan estan... Home, sí, sóc jo, Núria Gibert, que un dia em desperto i vaig a Parlament i dic, això serà com jo digui, no, però si darrere tinc milions de persones que durant anys estan organitzant i estan fent propostes polítiques i volen un canvi, i a l'altra banda, i aquí és on entro amb el tema del diàleg, no hi ha ningú... i el que et fan és enviar-te al sistema judicial i t'envien la policia i vols fer un referèndum i et rebenten cap sense cap tipus de problema. És a dir, pretendre... Un moment.
Ai,
Sergio, deixa'm acabar.
Espera, acaba la Núria, m'he colat, Álvaro, et demano disculpes perquè va la Carmela i la Mireia, i després vas tu.
No, però abans ha començat el Sergio.
Sí, però perquè han anat demanant el torn.
Parlo ràpid, però no vol dir que hagi parlat molta estona, o sigui...
Un moment, pots demanar torn abans.
Després, un últim element. no, o sigui, siguem lleials amb els termes, sí que són presos polítics, sí que estan amb un delicte, imputats per un delicte essencialment polític, sí senyor, sí senyor, sí que són presos polítics, i no digueu que perquè no són polítics d'ofici, perquè això, o sigui, insulta a la intel·ligència com a categoria, són persones que per la defensa de les seves idees polítiques se'ls ha aplicat un delicte que és essencialment polític, amb un tribunal que és essencialment polític, el dia que es va desfer l'OTP, el mateix dia es va crear l'Audiència Nacional, sí, amb una transferència total de poders i fins i tot de treballadors, per tant, siguem justos. I quan parlem de diàleg, fem el favor, si us plau, de no posar a la mateixa alçada els dos interlocutors, perquè n'hi ha un que és el dèbil, que no té força, no té mitjans de comunicació i no té capacitat de generar por amb el tema de l'economia, etc, etc. I l'altre, que té tot el que significa ser un estat i que el que fa és passar una mica al rodet. Per tant, posar-ho a la mateixa alçada a mi em sembla com a mínim una falta de rigor.
Carmela.
Hem parlat durant tots aquests darrers dies, no, i mesos de diàleg, diàleg, diàleg. Jo penso que en aquests moments estem en una situació de confrontació, perquè davant del diàleg hi ha repressió constant. I per tant, després del que va succeir el dilluns al vespre, jo ja no parlo de volem diàleg, però estem davant del diàleg, doncs, d'una resposta de repressió i, a més, de clara confrontació amb el govern de l'Estat.
Aprofito, ahir un membre del seu partit, el conseller Turull, al programa 8TV, si no recordo malament, insinuava una mica que si dijous no es desencallava la petició que feia el president Puigdemont, d'alguna manera donava a entendre que s'intuïa un camí unilateral en aquest sentit.
Nosaltres, evidentment, seguirem el que digui el nostre govern, el nostre president i vicepresident i també, doncs, el Parlament, no? A ningú se li escapi, per això vull parlar de confrontació, de que tot el que està succeint accelera el calendari, però hem d'esperar, doncs, les clares indicacions. I, per tant, també en paraules del Turull, no? Jo afegeixo, el vent bufa fort, les veles on les plegarem i el que no farem és quedar-nos submisos i expectants a veure què succeeix, sinó de manera molt activa endavant. I per acabar, com que hem parlat de dades, no? De dades de participació, hi ha una dada i un quadre que em van passar molt interessant, que ja us el passaré, que segurament el teniu, també, però la senyora Merkel, el Macron, el mateix Brexit, la situació del Brexit, o el mateix Rajoy, estan governant per sota d'un 40% de suport. Per sota tots, i nosaltres estem parlant d'un 42% sota porres, amb repressió policial i amb una situació de posar por a la gent. Per tant, això són dades objectives, això és democràcia i això són drets civils, i sisplau, escoltin. Vostès volen que Catalunya tingui un dret a ser? Tenim dret a ser com a país?
No,
doncs, està clar. El dret d'autodeterminació, no?
El fet, segueixo amb com acaba la Carmela amb les dades, jo el dia que al ple, en la meva intervenció, vaig parlar d'aquestes dades, precisament, i vaig donar dades concretes, no de com va ser escollit Macron, però sí com, per exemple, Rajoy, que està entorn al 23%, i tots els sis a la Constitució Europea, al referèndum, i fins i tot a les dades del 27S, els partits que no som els independentistes, pròpiament, tampoc no compto Catalunya Sí que es Pot, no arribaven ni al 30%. Per tant, és molt graciós, perquè això passa molt i fa molts anys, que sempre treuen les dades aquells que no es volen comptar, perquè si volen comptar, la millor manera és fer un referèndum, llavors fem el referèndum i no volen anar a votar. Home, això és com si diguéssim una mica, no, delirant, no, tot plegat. Per tant, si volen dades, aquí tenim dades, i jo crec que està molt bé les que ha portat la Carmela i òbviament les que ha portat la Núria. No, fer un debat des del punt de vista jurídic, a part que és molt avorrit i a més jo crec que no és el moment, en aquests moments no té sentit, perquè aquí clarament el que s'està parlant és de política. També quan es decideix posar a Sánchez de Cuixart a la presó és una decisió política. Recordem, perquè estan passant moltes coses i oblidem coses molt importants. Recordem que hi ha conversa entre el ministre de l'Interior, no un qualsevol, no? Entre el ministre de l'Interior i el director de l'Oficina Antifrau. La Fiscalia te lo afina. En aquest país la Fiscalia té l'afina, i si la Fiscalia té l'afina i els jutges, com en el cas d'aquesta jutgessa, li van donar un reconeixement al ministre de l'Interior fa 4 dies, home, blanco i en botella, no? Perquè clar, és que venga debats jurídics, venga no sé què, que ens posarem d'acord i l'Àlvaro potser diu coses que jo des del punt de vista com a jurista li puc donar la raó. Això és un debat polític, això és un conflicte polític, i els conflictes polítics es resolen amb política, que és exactament el que no podem fer. Conflicte polític, aplicació de l'article 155, que per cert, va molt bé, la Carmela ha fet molt bé de demanar explicacions de què és el 155. No ho saben, però ja ho decidiran, perquè, un moment, aquells que demanen eleccions que saben que no les guanyaran mai i ara encara menys, per què volen eleccions? Home, és que està molt clar. Per tant, quan nosaltres diem, i amb això acabo, quan parlem de la carta que va presentar la resposta del president Puigdemont, diu unitat, perdó, diu diàleg, però diàleg mentre no hi hagi repressió. I per tant, aquest dijous, després de la repressió que ja és suficient hem vist amb empresonament de Sánchez i Cuixart, el diàleg per si sol no té cap valor. El diàleg, dialogarem del que calgui, però l'1 d'octubre vam rebre un mandat democràtic que és la república, i aquesta república la implementarem perquè és una decisió política de la majoria de la ciutadania de Catalunya.
Álvaro, fent aquí il·lusions al 155, tampoc és el que dèiem, tècnicament segurament és complicat, recordem que és un article que diria que només hi ha hagut algun requeriment en la història de la democràcia en què sortia l'altre dia l'explicació de les Illes Canàries, en què el expresident explica doncs, que va ometre aquest requeriment i va obtenir una negociació, però dèiem que es demanava explicacions del 155, no sé si aquí les donarem, però sí el posicionament d'un partit que clarament sembla que empenyi cap a aquesta opció. Jo no sé si a nivell vostre o a nivell des de la secció local rebeu algun tipus d'input des de Madrid en aquest sentit, quins són els passos que se seguiran?
No rebem cap tipus d'instrucció ni input des de Madrid.
Home, informació.
Ni tan sols argumentaris.
Com
l'aplicarem? No, és veritat, ni tan sols argumentaris.
Nosaltres actuem... En referir a...
No. Jo en aquest cas, com a president de la secció local del Partit Popular, el que faig és crear-me opinions bastant meves i també rebre les informacions sobre el que va fent el partit, però res més, no rebo argumentaris.
No, em referia a informacions. No,
argumenteu vosaltres.
Sí, sí, argumentem, però clar,
parlem,
hi ha moltes coses que no les argumentem o no les argumentem amb idees externes perquè no les tenim, o sigui, les argumentem amb idees nostres, no? I conviccions nostres. En aquest cas, l'aplicació del 155, doncs jo no tinc ni idea com es farà. És que jo crec que no té ni idea ningú, perquè inclús si es fa, no se sap a dia d'avui com es farà. És a dir, no està planificat. I si, segurament al cap d'algú que té responsabilitats polítiques, segurament hi ha algunes idees de com es podria fer, però no està concretat. I a més, jo crec que això és simptomàtic, que no estigui concretat. És a dir, si no està concretat és perquè... o no es pensava que es tindria de fer, vale? Si no ja estaria concretat fa molt temps, evidentment. Vale? No, clar, i aquesta concreció que demana la Carmela, jo crec que, home, evidentment no l'hauries de demanar perquè precisament tenir-la és el que a tu et donaria arguments per opinar en contra. M'entens? I el no tenir-la és el que et resta arguments. Perquè no la tenim.
No és que opinió contra el 155. Ara, sí,
deixa'm parlar. No, és, perdona, que, sí. És que evidentment, si no es té, és perquè no s'ha volgut tenir-les. Vale? Si no, ja estaria tot negre sobre blanc, de primer dia, això, segon dia, això, segon, tercer dia, això, no, i no es té. No?
Què voldries tu?
No, jo no sé el que voldria. Jo voldria que, evidentment, que no es tingués d'aplicar perquè no s'hagués fet una declaració d'independència. Ja està. Això és el que voldria jo. Senzillament, és a dir, ni pensar en el 155. És el típic article castellà per res, m'entens o no?
Això és el que voldria.
És igual, la gent ha votat, però clar, els resultats no són el que voldríeu.
Ni de
suport a la independència en general, no sé quins quantos. Hem tingut moltes vegades ja el referèndum de l'1 d'octubre,
el 9-N.
No,
referèndum 1 d'octubre, 9-N, eleccions plebiscitàries, no sé quins quantos. Bueno, ja, en fi, aquí hem votat més que en qualsevol lloc d'Espanya i d'Europa, vale? Més vegades, vull dir, eleccions legals, ordinàries i eleccions, i referèndums, pseudo-referèndums que s'han plantejat. Clar, vosaltres vendreu la imatge de la repressió o l'argument de la repressió. Espanya no és un estat repressiu, aquí no hi ha repressió. Tu pots dir que aquell dia hi va haver una repressió sobre el tema de les votacions i tal, però no extenguis aquesta repressió sobre Espanya, perquè Espanya no és un estat repressor. Aquí a Espanya venen 60 milions de persones cada any, vale? Els turistes, a visitar Espanya, Catalunya inclosa, vale? 60. Llavors, si venen 60, que dius que se'n donen compte i tal, aquest estiu i aquest setembre també han vingut moltes persones, a pesar de les imatges aquestes que dius tu, que a Europa tothom diu que tal, o tu que dius... dius que tota Europa corren i tal, no sé quantos. I com a idea principal que vull transmetre, la idea del diàleg. O sigui, clar, jo crec que la idea del diàleg que s'està dient, diàleg, sisplau, dialoguemos, i arreglemos les coses. Bueno, dialogar, jo el que entenc és que si avui s'ofereix diàleg, el que m'agradaria saber és si aquest diàleg és per sortir-se d'Espanya o per quedar-se a Espanya. O sigui, si és per sortir-se, no l'entenc com a diàleg. O sigui, és un trencament, no hi ha diàleg possible amb un trencament. O sigui, m'entens? Només hi ha una possible negociació sobre com sortir-se d'Espanya, que no es produirà perquè Espanya no vol que Catalunya... No vol l'estat espanyol o l'administració espanyola, no vol Espanya. La gent a Espanya no ho vol.
No, ja us heu encarregat.
I a Catalunya inclosa, perquè hi ha molta gent a Catalunya que tampoc ho vol.
I hi ha molta gent a Espanya que sí que vol.
No. Pere Soler.
I com ho saps?
Ramon o...?
No, Pere Soler, Ramon.
Ah, bueno. Doncs com que s'ha parlat de tot un revolutum i el temps ens aprima, faré acotacions sobre economia. No sé què passarà al final de tot aquest procés. I esdevingui, al final que esdevingui, però el que sens dubte passarà és que el senyor Junqueras, el conseller d'Economia, passarà a ser el conseller d'Economia pitjor de tota la història des de la restauració de la nostra institució com és la Generalitat. I això és paraules, dit per empreses, per economistes i per agents i actors del sector econòmic, com puguin ser també els propis sindicats. Per tant, això és un fet i és incontestable. La segona qüestió, s'han posat moltes xifres a sobre la taula que inclús han votat en el referèndum han participat més persones que en les pròpies municipals. Bueno, però és que les sinergies no són les mateixes i, per tant, les comparatives, les xifres quan s'agafen i es comparen, normalment es comparen a l'interès d'un, no? Jo crec que les comparatives són amb unes autonòmiques que el nombre de votants és molt similar i, per tant, es reprodueix, diguéssim, un suport en el sobiranisme des de l'any 2012. Ja no parlo del 2015, sinó del 2012. El 2015, el 9 de novembre i el 1 d'octubre, unes xifres que són bastant similars, percentatges. Es diu, no, és que hi ha governs que governen amb un percentatge inferior. Ja, però les dades de participació són molt superiors. I la contesa que hi ha davant i la confrontació d'altres forces fa que hi hagi forces que governin amb un 20 i pico i altres que governen amb un 30 i pico. Per això jo crec que és pervertir les xifres. Per tant, hem d'anar molt al tanto quan posem xifres comparatives a sobre la taula per dir el nivell de participació o l'èxit de participació. Sens dubte va votar molta gent, sens dubte va participar molta gent, i això és un èxit i no es pot amagar. Diàleg. Mentre hi hagi esperança, hi ha d'haver diàleg. Interlocució o diàleg per què? Doncs bueno, jo sempre, i els darrers mesos estic repetint, diàleg amb una taula, amb un full en blanc, i de què hem de parlar. Si comencem amb un diàleg de priorismes, no anem enlloc, ho dic. I el diàleg normalment ha d'anar precedit de gestos per en dues bandes. A un diàleg i una negociació s'ha d'arribar a un consens. I quan s'arriba a aquest consens hi ha d'haver una sessió. És indubtable que sempre hi ha sessions i tots els conflictes es resolen sempre acabant parlant. Alguns amb morts, guerres... I altres històries en el calaix, i altres no, i altres amb un procés de negociació. Per tant, tots els conflictes s'acaben al final pactant, ni amb la imposició per part de l'Estat, ni amb l'imposició per part del govern de la Generalitat. Recordem que estem, ja que parlem de xifres, el 50% doncs quedarien exclosos d'aquest anhel, no? de com fer les coses. Per tant, nosaltres creiem... El Partit Socialista ha posat una proposta sobre la taula, ha començat a caminar aquesta comissió, ara serà desprestigiada per tots els grups que estan aquí a la taula, és obvi, però per començar a caminar, per reformar la Constitució i avançar cap a un estat federal. I aquesta és la nostra proposta que des de fa anys tenim posat sobre la taula i tirar endavant. Tinc aquí la declaració de Barcelona, avui no la trauré, però amb la qual posa negre sobre blanc quins són els punts i quins s'hauria de fer.
És el torn de Ramon Gutiérrez. Que sí. Ens faltava en aquesta segona ronda.
Sí, bueno, jo crec que és evident que estem en un escenari de confrontació altíssima on els posicionaments per blocs són els fàcils i jo crec que la feina dels partits polítics i de la gent que ens dedica a la política hauria de ser precisament la de desescalar i de no alimentar més les tensions. I això no vol dir que no es denunciïn les injustícies o que ens haguem de deixar de mobilitzar quan toca, no? però sí, el que vol dir és que si estem demanant diàleg, i com deia el Pere, doncs estem demanant gestos perquè donin per fer vàlid aquest diàleg, igual que va tenir el president de la Generalitat un gest que jo crec que era el necessari, doncs el Partit Popular i el govern de l'Estat també ha de fer gestos. I jo crec que la mobilització, o sigui, al final aquesta posició, perdona, de no gesticular, de no voler dialogar, de no voler asseure ningú a la taula, caurà pel seu propi pes. Vull dir, crec que és insostenible. I ja no per les mobilitzacions de la gent que hi poden haver aquí i que n'hi poden haver també la resta de l'Estat, sinó també jo crec per la resposta internacional que pot tenir. Deia l'Àlvaro que hem de saber per a què hem de negociar, si és per sortir o per seguir a Espanya.
El que vol el senyor Puigdemont, preferia. El que diu, quan ofereix diàleg no sabem si diu una cosa o l'altra.
Bueno, doncs jo crec que no ha d'anar per aquí la pregunta. És a dir, jo crec que aquest bipolarisme entre si és una cosa o l'altra és precisament el que ens ha portat aquí. És a dir, jo crec que les coses, o sigui, tenen molts matisos, tenen molts grisos, i jo crec que aquí el que es tracta és de que sigui el poble el que decideix, sigui una cosa, sigui l'altra, o siguin els 3 milions de coses que hi poden haver entremig. És a dir, crec que el que es tracta és de fer un debat acordat sobre els models d'estat, parlar de procés constituent, parlar de quina és la necessitat del poble de Catalunya a 2017 i no a 1978, diguéssim, i per tant a sortir doncs, amb una proposta conjunta de solució política que vol dir que el poble de Catalunya voti, sigui el que sigui.
Doncs en un 3 i no res ens plantem a l'hora en punt, ara recuperem una altra vegada l'ordre institucional i us donem 30 segons per un concepte, començant per la Carmela.
Bé, fa molt temps que el poble de Catalunya està cedint amb aquest... Hi ha una situació real que representa el poble de Catalunya, amb la feina de totes i de tots, aquest 20% del PIB, aquest 23% de les exportacions, un gran país de rebuda turística. Fa molt de temps que nosaltres cedim aportant i en solidaritat a l'estat espanyol allò que considerem que hem d'aportar. Però en el moment en què nosaltres també això ho necessitem, també és important que també puguem reclamar. I per tant, i ja acabo. Sí, jo vull acabar la tertúlia d'avui, almenys la meva intervenció, de veritat, jo necessito saber que em diguin els senyors de Ciutadans i de, sobretot el PP, no? Que és el govern que en aquests moments està a l'estat espanyol, com aplicarà el 155, quines són les mesures concretes?
Núria.
Bé, jo penso que hi ha una majoria social a Catalunya que s'ha pronunciat, no és tothom, és cert, caldrà buscar maneres de construir i de reteixir aquest diàleg propi que ens caracteritza com a societat molt polititzada. Penso que això l'única manera que ara mateix hi ha és de fer república, de constituir noves institucions que estiguin lliures de qualsevol altre corset extern i en què tothom es pugui expressar, per descomptat, fins i tot la gent que també vol formar part de l'estat espanyol. Sí. Una reforma constitucional no garanteix en absolut que no sigui una reforma cap a una recentralització. Per tant, no és una proposta que nosaltres puguem acceptar en absolut.
Hay que tener en cuenta lo que piensen todos los catalanes, pero también lo que piensen todos los españoles, que creen que la nación es España, aunque luego puedan haber diversidades.
No lo piensan todos.
Bueno, no lo piensan todos, pero la mayoría. Y luego, acabo enseguida. Durante 40 años nos ha ido bastante bien. Desarrollo económico y recuperación del autogobierno de Cataluña. Si tanto ahora se critica el 155, ¿qué es? ¿Es que nos van a quitar las competencias? Pues vamos a valorar todo lo que tenemos. Y hasta ahora el nacionalismo jamás ha sabido valorar.
Diàleg sempre, ho hem demanat sempre i ho continuarem demanant, però el diàleg és per com fem efectiva la implementació de la república que vam guanyar l'1 d'octubre. Què vol dir el 155? Estic d'acord amb la Carmela, se li ha de reclamar al PP, als Ciutadans, al PSOE i al PSC, que a més proposen ara una reforma constitucional, PSOE i PP, que es van carregar l'Estatut d'Autonomia fa 4 dies. Per tant, PSOE i PP credibilitat zero, i el PSC que aclareixi què farà amb el 155 perquè li està donant suport.
Ramon.
No, ja ho he dit tot.
Pere.
Home, els partits el que hem de fer és garantir la cohesió social, i avui dia la cohesió social està trencada, i no per qüestions de llengua, sinó per qüestions ideològiques, com es parlava. Per tant, una manera d'evitar la 155 està a la mà del president Puigdemont. Si no volem 155, que el dijous doni una resposta favorable per avançar cap al diàleg, avançar cap a la negociació i cap al pacte. Nosaltres, com a PSC, seguirem treballant pel diàleg. per restaurar l'Estatut que es va retallar abans del Tribunal Constitucional, reforma constitucional i avançar cap a l'Estat federal.
Està en mans del senyor Puigdemont evitar l'aplicació del 155. Avui és dimecres, demà és el dia que té de termini per dir si va declarar la independència o no, que hi ha més oportunitats, no se li poden donar perquè digui que no o que sí, ja no es pot fer més, perquè jo entenc que sí que la va fer, i per tant que demà, si no diu res, doncs s'hauria d'aplicar el 155. Esperem que reculi i que no ho faci, que no s'hagi d'aplicar i que tot torni a la normalitat i no hi hagi aquesta bretxa social.
Arribem a l'hora en punt. Gràcies, senyores i senyors, per haver vingut a la tertúlia. Adéu-siau.
Gràcies.